Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 19 graus a la ciutat de Barcelona, n'hi ha 16 a Girona, a Tarragona també 16 graus, 10 graus només a Lleida, a Vilanova i la Geltrú en tenen 17, i a Solsona 11. Torna, per tant, la fresca arreu del país. Avui hi haurà risc que caigui algun ruixat, ara al matí especialment, a la costa central i del nord de Tarragona. A la tarda pot passar exactament el mateix, però a les comarques de Barcelona i de Girona. Al migdia avui farà menys calor. És dijous, és 30 de setembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb tres noms propis. El primer, el de Felip VI, que ve a Barcelona. Ho fa per inaugurar el Mobile Barcelona, el que abans era el Saló de l'Automòbil. L'acompanyarà Pedro Sánchez i serà també el govern català, no el president aragonès, però sí el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Un pas cap a la normalitat institucional. L'anterior govern, amb Torra de president, apostava per plantar el rei. Això vol dir que alguna cosa ha canviat. Això no treu, però, que estem a tocar de l'1 d'octubre, tot just demà, i que la ferida que va deixar en una part molt important dels catalans el discurs de Felip VI el 3 d'octubre del 2017 és profunda i encara lluny de cicatritzar. Avui li ho recordarà una manifestació de rebuig que està convocada per Òmnium Cultural. El segon protagonista és Emilio Salgado. Ell és toxicòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. Què, com i quan beuen els joves? Realment es droguen amb el gas del riure? És una bona idea, com planteja Esquerra, legalitzar el consum de Maria? Tot això li ho preguntarem perquè n'és expert. Ahir, el debat monogràfic sobre els botellots va tenir poc interès públic, el que es va fer a l'Ajuntament de Barcelona. De fet, no va aportar cap solució, cap, per part de ningú. Malament si una qüestió així només deixa com a rastre picabaralla política. I finalment, Ronald Koeman, el club, ja donen per fet que ha acabat la seva etapa al capdavant del primer equip, sentenciat per una derrota contundent per 3-0 ahir a la nit al camp del Benfica. L'equip no rutlla, la situació a la Champions és complicada, tenen 0 punts i cap gol a favor a aquestes altures i la directiva ni confia ni, de fet, confiava en ell. Venen hores mogudes al Barça, estem a l'espera de saber per qui aposta el club per la seva banqueta. Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. Ja li ha fet un cop d'ull al cel al Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb més núvols que no pas ahir, especialment a les comarques de Barcelona, Tarragona i també comarques de Girona, sobretot les comarques situades més a prop del mar, on al llarg d'aquest matí no descartem algun ruixat dispers i aïllat a punts de les comarques del nord de Tarragona i també del sud de Barcelona. Aquestes precipitacions, que en principi seran de caràcter no gaire important, afectarien de cara a la tarda comarques de Barcelona, també de l'interior i també comarques del sud de Girona. Bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems de la costa i avui les temperatures es mantindran estables a la meitat oest i baixaran una mica a la meitat est.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara que us trobareu al volant si heu d'agafar el cotxe o si ja hi sou des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui és matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona, sobretot amb congestió a les rondes. A la ronda de dalt hi ha hagut un accident a l'altura de Vallcarga que ara mateix provoca ja 11 quilòmetres de retencions en sentit Trinitat. Comencen les retencions a l'altura del Nus de Llobregat. Tot aquest tram força, força carregat. També hi ha aturades en sentit a Llobregat, a l'altura de la Pota Nord, a Santa Coloma, també fins a Horta, i també entre el Besòs i el Poblenou a la Ronda Litoral. També retencions habituals de la resta de vies, la C58 en tots dos sentits de la marxa, la P7 també va carregada a Barberà, uns 4-5 quilòmetres en tots dos sentits, i les entrades de la Pota Sud també amb la A2 carregada des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, són uns tots de 30 quilòmetres, també la B23 des del Papiol fins a Esplugues, i la C31, que també porta 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Badalona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Armand. Un dia en què tampoc és senzill anar amb tren. Hi ha vaga a Renfe, en donarem més detalls, i ja ha portat alguns problemes als primers trens de Rodalies des de Transmet. Marc Roca, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments destacar que el servei de Rodalies es veu reduït a serveis mínims del 85% a causa de la vaga que s'ha convocat a Rodalies Renfe i que es repetirà també pels propers 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre. Pel que fa a la resta, podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dijous. En marxa la primera de les jornades de vaga intermitent convocades a Renfe pel sindicat de maquinistes SEMAF. L'arrencada del dia ha sigut complicada. Rodalies amb trens que no han arribat a sortir perquè no tenien maquinista i d'altres que han acabat el seu recorregut abans d'hora. Els serveis mínims degradats són del 85%. De dilluns a divendres, Renfe denuncia que alguns maquinistes avui no s'han presentat a treballar. També avui acaba el debat de política general. Els grups hauran de posicionar-se sobre la taula de diàleg o la proposta de referèndum registrada per la CUP. Ahir els grups van replicar el discurs de Pere Aragonès, que va descartar el referèndum aquesta legislatura. El PSC es va oferir a negociar els pressupostos si el president canvia el rumb del seu govern.
Hem de generar les condicions per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Ho hem de fer. Però treballem primer les condicions, la correlació de forces, i després ja vindrà les concrecions de calendari, etc.
El rei torna aquest dijous a Barcelona. Ho fa per inaugurar el Saló Automobile Barcelona. L'acompanyarà Pedro Sánchez i serà també el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Aquest Saló de l'Automòbil serà la primera gran cita firal a Barcelona després de la pandèmia. A l'última edició, el 2019, hi van passar 800.000 persones. La llum marcarà avui un altre rècord, com ja va ser habitual. Atenció, però, que aquests augments ja ens estan passant factura i no només en el rebut de la llum. L'IPC s'ha disparat i els costos per a les empreses són molt importants també per l'encariment de les matèries primeres, ho ha denunciat la Pimec.
Hi ha unes dificultats per poder garantir el funcionament de les cadenes de producció, els cicles d'aprovisionament amb proveïdors i també, com no, el subministrament de comandes en clients i problemes de caire econòmic o financer, no? Perquè hi ha un ascens de costos, una davallada de marges i fins i tot unes pèrdues que s'estan produint i que ens afectaran a les nostres empreses.
I s'han disparat els divorcis a Catalunya. Han arribat als 4.351 al segon trimestre del 2021. En són, atenció, 48 al dia. La pandèmia havia congelat també els divorcis i les separacions, que tornen a mesura que millora la situació pandèmica. I el Barça perd el camp del Benfica 3-0 i Koeman perd el crèdit que li quedava. El club el farà fora en breu. Per cert, que Barça i Espanyol critiquen que Catalunya mantingui l'aforament als camps limitat al 60% quan el Ministeri de Sanitat ja ha autoritzat el 100%.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions, entre elles que l'empresa xinesa Great Wall Motor és la favorita per ocupar les fàbriques de Nissan a Catalunya. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El fabricant asiàtic preveu produir 100.000 vehicles elèctrics cada any a la planta de la Zona Franca. L'empresa xinesa, que ja ha tingut contactes amb el govern català i espanyol, podria absorbir l'actual plantilla de Nissan al complet. Ho avança Elisabet Escritxe al diari Ara.
Un 20% dels homes d'entre 15 i 29 anys neguen l'existència de la violència masclista.
Segons les dades del baròmetre de joventut i gènere elaborat pel Centre Reina Sofia, aquest percentatge de joves creu que la violència masclista no és més que un invent ideològic. Ho detalla Celeste López a La Vanguardia.
I un jutge ha considerat malaltia laboral el contagi de coronavirus en una residència.
Una treballadora d'un centre de Barcelona que havia reclamat a la seva mútua ha rebut una sentència favorable després que el jutge considerés provar que la infecció per Covid en una residència d'avis té un origen laboral. Ho explica Josep Catà al País.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
El president de la Generalitat descarta fer un referèndum d'autodeterminació abans que acabi la legislatura, com li demana la CUP. Pere Aragonès no accepta la proposta cupaire amb qui el president té un acord de legislatura i a qui vol per aprovar els pressupostos. Aquest és Carles Riera, al debat de política general.
President, posi data al referèndum. No perdi el tren d'Escòcia. Posi-li data i que sigui abans del 2025. I d'ací aleshores... construïm i organitzem l'embat des del carrer i des de les institucions.
Un Riera, per tant, que volia recordar aquelles paraules de Forcadell quan, sent encara presidenta de l'ANC, va etzibar-li aleshores president Artur Mas, president, posi les urnes, però ni les formes amb què la CUP ha plantejat el referèndum abans del 2025 han convençut un aragonès que no el té en els seus objectius de legislatura. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, el president ho té clar. No és el moment de marcar una data per convocar un referèndum i es defensa dient que l'acord d'investidura amb la CUP no fixava terminis.
Anem a lo concret. Hem de generar les condicions per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Ho hem de fer. Però treballem primer les condicions, la correlació de forces, i després ja vindrà les concrecions de calendari, etc.
Però les discrepàncies no acaben aquí, també hi són amb la negociació dels pressupostos, perquè els anticapitalistes acusen Aragonès de no fer polítiques d'esquerra quan aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat.
L'altre pols que manté Esquerra, Judit, és amb Junts per Catalunya i les diferències entre socis de govern al voltant de l'estratègia independentista han tornat a fer-se evidents en la segona jornada del debat de política general.
Tant un com l'altre volen unitat estratègica, però no es posen d'acord en com aconseguir-la. Junts per Catalunya no ha pujat al carro d'apostar per la negociació que li havia llançat Aragonès i, contràriament, ha atacat amb contundència Pedro Sánchez.
Amb una mà conspiren, maniobren i aplaudeixen la detenció il·legal del president Puigdemont, i amb l'altre venen l'aplau de la Generalitat, es passeja com a Pedro por su casa i fan veure que aposten pel diàleg. Es pot ser més cínic?
Mentre que el president ha replicat demanant-los mirada llarga i generositat. Amb què sí que han trobat el consens és en presentar una proposta de resolució de llei conjunta per trobar acords internacionals per un referèndum pactat.
Gràcies, Judit. De la seva banda, el PSC s'ofereix com a alternativa a la CUP perquè Aragonès hi pacti els pressupostos. Salvador Illa ha defensat la taula de diàleg, ha posat en valor que Aragonès hi aposti, però també li ha reclamat que convoqui ja una taula de partits a Catalunya per obrir un diàleg intern al país. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Segons Illa, els primers passos del president en la defensa del diàleg encara són insuficients. Per la seva banda, Aragonès ha contestat al líder dels socialistes criticant que no tinguin una alternativa clara pel que fa a la relació entre Catalunya i l'Estat.
Què oferia vostè ahir des d'aquest faristol?
Més del mateix. Reincidir, essencialment, en el mateix esquema dels darrers anys. És veritat, amb alguns canvis, molt, molt tímids, menors. Que jo valoro, eh? I he de dir que valoro, però que són molt insuficients.
Sobre una de les principals qüestions que la història política del darrer segle ha marcat a Catalunya, que és la relació entre Catalunya i l'Estat, han de tenir una proposta. Si no la tenen, és que no són alternativa. Jo vull saber la seva proposta. Crec que la ciutadania de Catalunya vol saber la seva proposta. Confrontem-les, que pugui haver-hi un debat i que la ciutadania decideixi.
Els qui mantenen la seva pressió perquè Esquerra trenqui el govern amb Junts són els comuns. Donen el govern per acabat per la falta d'entesa entre els socis i consideren que la situació no s'aguanta per al lloc.
Teníem la sensació que aquesta pel·lícula ja l'havíem vist. Vostè va vindre ací, va fer un seguit de propostes. N'hi ha una part, i vull remarcar, una part de la partitura que pot estar bé, però és que després aquesta partitura la va interpretar una orquestra, que és el seu govern. I aquest govern, aquesta orquestra, no pot sonar més desafinada.
I PP i Ciutadans han atacat el govern perquè consideren que promou un nacionalisme excloent que porta a la ruïna econòmica.
Els populars han acusat el president de mentir amb les dades que aporta, mentre que els taronges consideren que el projecte d'Aragonès ja està esgotat. Escoltem Alejandro Fernández i Carlos Carrizosa.
Señor Aragonés, con su método de cálculo, usted mide 1,90 y yo 2,05 y somos el escolta y el alero titulares de la selección española de baloncesto. ¿Verdad que eso no se lo traga ni el tato? Pues pasa exactamente lo mismo con los datos que usted hoy ha ofrecido a la sociedad catalana.
Este gobierno quiere transformarlo absolutamente todo, pero hasta ahora solo ha dado muestras de estar igual de dividido y quemado que el anterior. Ustedes, en solo 4 meses, ya están en guerra, como antes de las elecciones. Y eso es porque su proyecto está agotado.
Aquesta tarda continuarà el debat de política general al Parlament de Catalunya. Per donar-lo per acabat aquest matí, tornarem a ser en directe. També avui Felip VI inaugura el Saló Automobile Barcelona al costat de Pedro Sánchez. Serà al migdia en un acte on també hi haurà representat el govern català. No hi assistirà Pere Aragonès, però sí que ho farà el conseller d'Empresa, Roger Torrent. La visita del monarca coincideix amb la vigília del 4è aniversari de l'1 d'octubre.
I Òmnium Cultural ha convocat una manifestació contra la visita del rei Felip VI. L'entitat sobiranista fa una crida a sortir al carrer sota el lema Catalunya no té rei i deixa clar que el monarca no és benvingut a Catalunya. El Saló de l'Automòbil torna a Barcelona per primera vegada des del 2019 i serà el primer gran esdeveniment firal a la ciutat des de la pandèmia. A l'última edició hi van anar 800.000 persones.
I avui la llum tornarà a fer un rècord històric rondant els 200 euros megawatt hora i passant aquell llindar entre les 9 i les 10 del vespre, que serà el moment més car, un encariment que ja es trasllada a tot el que comprem. Aquest setembre l'IPC ha pujat un 4% i globalment la inflació se situa en els nivells més alts dels últims 13 anys. És conseqüència directa de l'encariment global de les matèries primeres que han doblat el seu preu respecte a l'abril del 2020 i també d'aquest encariment meteòric de l'electricitat, del carbó i del petroli.
Aquesta pujada ha costat 200 milions d'euros diaris a les pimes catalanes. Les petites i mitjanes empreses han de fer front a aquest encariment, conseqüència de l'impacte que la pandèmia està tenint en l'economia. Ho recull un informe de la Pimec.
Segons aquestes dades, més del 94% de les empreses catalanes han patit un augment significatiu dels preus d'aprovisionament de matèries primeres des que ha començat aquest any.
La patronal explica que moltes empreses no han pogut traslladar aquest increment dels costos als seus clients perquè tenen contractes a llarg termini i estan interioritzant l'encariment amb una reducció de marges de benefici. Els mercats auguren que aquesta situació va per llarg. El president de Pimec, Antoni Cañete, demana impulsar la localització de la producció de matèries primes a prop o dins de la Unió Europea per evitar casos com els del semiconductors al sector de l'automòbil.
Per nosaltres és molt important aquest impuls amb polítiques que puguin permetre aquest canvi de proveïdor que d'alguna forma tingui que tindre moltes de les nostres empreses. També s'ha d'elaborar un pla. Nosaltres demanem un pla d'accions perquè és absolutament necessari tindre aquest pla d'accions, molt ben pautat. No? I també una de les qüestions que demanem, perquè és una oportunitat, és destinar recursos del Next Generation de la Unió Europea.
Antoni Cañete serà avui a l'Espai Plusvàlua Dones, al matí a Ràdio Estel, a partir de 11:45 del migdia. A la ciutat de Barcelona, ple a l'Ajuntament extraordinari per debatre sobre els macrobotellots de la Mercè, que es fa i acaba en no res. L'oposició no ha donat suport a la reprovació de l'alcaldessa Colau, que plantejaven tant Esquerra com Junts per Catalunya. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. La proposició no ha prosperat, ja que els dos grups de govern, els comuns i els socialistes, han votat en contra i la resta de l'oposició s'ha abstingut. Esquerra i Junts han destacat que el dispositiu de seguretat durant les nits de les festes de la Mercè d'aquest cap de setmana va ser un fracàs i han acusat l'executiu municipal de fer una renúncia competencial absoluta.
No només ens preocupa això, també ens preocupen les reaccions posteriors, perquè el que ha fet els diferents representants municipals d'aquest govern municipal ha estat centrifugar culpes.
La Mercè ha actuat com una punta de l'iceberg d'un problema molt més gran de seguretat a la ciutat de Barcelona ara mateix. I per això avui és la primera preocupació i el primer problema de la ciutadania. Els recordo que quan vostès van entrar a governar era el setè problema i avui és el primer.
Ciutadans, PP, Barcelona pel Canvi i la regidora no adscrita han responsabilitat tant al govern municipal com a la Generalitat dels macrobotellots i han titllat Esquerra i Junts d'exercici hipòcrita, ja que els seus partits formen part del govern.
Gràcies, Sílvia. I avui ha començat una vaga dels maquinistes de Renfe que s'allargarà puntualment fins al 12 d'octubre. Atenció, perquè la companyia denuncia que aquest matí alguns conductors no s'han presentat a treballar i avisa que prendrà mesures a Rodalies. Hi haurà serveis mínims durant aquesta vaga del 85% de dilluns a divendres.
El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims del 65% als trens de mitja distància i del 72% als de llarga distància. Totes aquelles persones que hagin comprat un bitllet podran canviar-lo o sol·licitar-ne el reemborsament. El secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes, Juan José García, ha explicat a Estel Migdia els motius que els porten a fer vaga.
Realmente esta huelga podemos decir que es por nosotros, pero también por los ciudadanos, por los usuarios, por la gente que necesita la movilidad por ferrocarril. Nosotros hemos visto como la dirección de la empresa de Renfe avalada, entendemos, por el Ministerio de Transportes, con la disculpa, con el argumento de la situación sociosanitaria, quitó un montón de circulaciones.
I Salut començarà a desmuntar punts de vacunació massiva a Catalunya. D'aquesta manera, el departament en deixarà només 21 d'actius, amb l'objectiu que els equips es puguin desplaçar als llocs on faci més falta.
Amb un 72% de la població amb la pauta completa, l'objectiu és arribar a les persones que encara no s'han vacunat. La majoria dels no vacunats tenen entre 20 i 40 anys i no es vacunen perquè no ho veuen necessari o perquè tenen por als efectes adversos que puguin patir. Alguns dels punts més destacats que tancaran aquesta setmana són la Farga de l'Hospitalet de Llobregat i la Facultat de Geografia i Història de Barcelona.
I una mala notícia, ha mort el periodista Antonio Gassi. Falset, la mítica cara del programa Dies de Cine de Televisió Espanyola, que va morir ahir als 75 anys. Qui pugui que recuperi a les xarxes algunes de les seves presentacions al programa, que són memorables.
Gasset va rebre un premi de l'Acadèmia de Televisió, el millor programa pel format de cinema l'any 2002. El periodista també va participar en pel·lícules com Arrebato als anys 70 i 80 i va dirigir curts com Los hábitos del incendiario.
I es disparen les demandes de divorcis i separacions després de la pandèmia. A Catalunya han augmentat un 58,6% durant el segon trimestre del 2021.
En total es van registrar 4.351 demandes, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Al conjunt de l'Estat, les peticions de divorcis i separacions augmenten un 62,2%. Canàries és la regió amb el major nombre de ruptures matrimonials.
I encara un apunt més. Espanya és el país de la Unió Europea on més graduats universitaris tenen feines que requereixen menys formació que la titulació que tenen, de fet.
És el que conclou un informe de la Fundació Conocimiento y Desarrollo que explica que un de cada tres graduats té una feina que es considera de baixa qualificació. Expliquen que això suposa que un 36% dels treballadors que tenen un títol superior tenen feines poc qualificades. Un percentatge força superior al de la mitjana europea, que arriba al 23%. Els països amb menys sobrequalificació són Luxemburg i Portugal, mentre que al final del rànquing s'hi situen Xipre, Grècia, Irlanda i Espanya.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
És mig quart de... És un quart i mig de 9 del matí. Repassem alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'avui. Màrius Carol a La Vanguardia escriu que no és fàcil que Aragonès tingui com a socis forces polítiques que converteixen el camí en una cursa d'obstacles.
El periodista declara que l'independentisme li falla la memòria o errat en l'anàlisi del que va passar el 2017. Anota que la sort d'Aragonès és que el panorama està tan complicat que el seu pragmatisme és valorat fins i tot pels que no el voten. I afegeix que l'estratègia del president és el més semblant a una aspirina. No cura, però hi heus el mal de cap.
I a l'Ara comparen aquest primer debat sobre política general amb Aragonès com a president amb el dia de la marmota.
Sebastià Zamora escriu que som allà on érem. Les tensions entre els socis de govern són exactament les mateixes. El panorama de l'oposició, escriu, és semblant. Uns demanen convocar una taula de partits catalans i d'altres continuen veient la fissura a l'interior del govern i cadascú hi va dient la seva. L'escriptor avisa que els bucles es poden entertulligar fins a formar un nus i que la política catalana han acabat formant un que l'estrangula i no el deixa avançar cap enlloc.
Article del Sebastià Zamora al diari Ara. El Punt Avui recorda que quan el preu de la llum puja sempre hi ha algú a darrere que s'hi està fent ric.
Miquel Riera escriu que n'està fart de les explicacions tècniques que es donen per justificar el preu de l'electricitat. Assegura que hi ha algú que aquests dies s'està fent molt ric i els consumidors cada vegada més pobres. Apunta que el lector compari l'últim IPC amb l'augment dels sous de cadascú.
Vaja, encara més coses troben al poblat fortificat de pedra més antic del Penedès.
La darrera campanya al jaciment del Planot de la Timba de Santa Bàrbara, a l'Alt Penedès, ha aflorat una muralla i recintes d'una mateixa fortificació. El poblat, datat entre els segles 7 i 6 abans de Crist, segons l'equip d'investigadors, seria el poblat fortificat més antic descobert fins ara al Penedès, ho explica el diari de Tarragona.
Hi ha un home condemnat per estafar 122.200 euros des d'un negoci de venda d'or de Girona.
L'Audiència Provincial de Girona ha condemnat el botiguer d'un local de compra i venda d'or a un any i mig de presó per estafa. L'acusat, que ha estat implicat en altres causes arxivades o amb resultat d'absolució, que inclouen la incitació a un robatori amb violència, la defraudació a la seguretat social i la venda de joies robades, ha admès que va quedar-se diners que les víctimes creien que estaven destinant a inversions per les quals rebien sucosos interessos, ho explica el diari de Girona.
I detinguts tres joves per agredir policies locals de Torelló, a Osona.
Segons la policia local, es va detectar un grup de persones amb dos gossos perillosos corrent lliures pel parc de la ronda de les Pollancredes. En advertir-los que els animals havien d'anar lligats, els joves van insultar els agents i va haver algun intent d'agressió. Els detinguts han estat traslladats a Vic, segons apunta el 9-9.
I atenció, Andorra, perquè l'oci nocturn reobre aquest divendres després d'un any i mig de tancament i podrà fer-ho fins les 3 de la matinada.
El ministre de Salut d'Andorra, Joan Martínez Benasset, ha avançat que no caldrà dur mascareta sempre que el local compleixi amb el protocol marcat per un control d'accés estricte mitjançant el certificat certificat de vacunació o una prova diagnòstica negativa de majors de 18 anys, un aforament del 70% i uns requisits de ventilació.
I el govern andorrà ha aprovat 4.200 permisos d'immigració per cobrir la quota d'hivern.
Segons ha detallat el ministre de Justícia i Interior d'Andorra, Josep Maria Rossell, s'han autoritzat un total de 4.200 permisos, una xifra que representa un augment del 30,27% respecte a les aprovades de l'any passat, apunta el periòdic d'Andorra.
I s'ha inaugurat una escultura per agrair la feina dels sanitaris a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a Andorra.
L'escultura de l'artista català Xavier Reventós està feta de materials reciclats i és una de les diverses que Reventós ha donat a hospitals.
Les coses del directe passen a El Matí a Ràdio Estel.
Va, parlem del Barça. Continua el seu propi malson a la Lliga de Campions. Torna a perdre per golejada, aquesta vegada contra el Benfica. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'equip de Ronald Koeman, que ahir va tornar a fer una alineació conservadora amb 5 defenses d'entrada, va encaixar un altre 3-0. Només començar el partit, ja al minut 3, Darwin Núñez obria el marcador pel Benfica i deixava amb un pam de nas els blaugranes, que ja no van aixecar cap en tot el partit. Al 69, Rafa Silva feia el 2-0 i a 10 minuts pel final, Darwin Núñez tornava a marcar de penal per posar el 3-0 final. Amb aquest resultat, el Barça ara mateix és últim a la classificació del grup E amb 0 punts i cap gol a favor, i es veuen obligats a fer un bon paper en els propers partits si volen passar de ronda. El partit aquest cop sí sentencia Ronald Koeman. Ell mateix n'assumia les culpes al final del partit.
Culpables el entrenador, però jo creo que durante muchas fases de partido hemos... El planteamiento ha sido muy bien, porque fuimos superiores a ellos. Y claro, a partir de 2-0 entiendo que tuvimos más problemas, pero yo creo que hemos tenido las oportunidades para marcar dos goles en el partido.
En l'altre partit del grup, un Bayern imparable va golejar 5-0 al Dinamo de Kiev i és el líder en solitari. Pel que fa a la resta de partits disputats aquesta nit, Atalanta 1, Young Boys 0, Zenit 4, Malmo 0, Wolfsburg 1, Sevilla 1, Salzburg 2, Lilla 1, Juventus 1, Chelsea 0 i Manchester United 2, Villarreal 1.
Ahir també va jugar el Barça femení, justament contra el Villarreal, a la quarta jornada de la Lliga Iberdrola. Les blaugranes mantenen la bona ratxa i ja acumulen 4 victòries consecutives i contundents.
Nova golejada del Barça, que va signar un 8-0 davant un pobre Villarreal que aquest any s'estrena en la competició i que ja acumula 2 derrotes. Els gols van venir de la mà de Putellas, Martens i Oxuala, que les 3 marquen un doblet, i de Marta Torrejón i Aitana Bonmatí. Les blaugranes segueixen sense encaixar cap gol i van líders de la classificació, seguides de l'Atlètic de Madrid, que també té el màxim de punts possibles, 12, després de guanyar ahir contra l'Alavés per 3-2. Precisament és l'Alavés l'equip que dissabte visitarà el Johan Cruyff per enfrontar-se al Barça.
Per cert, que aquest cap de setmana els estadis de futbol a l'aire lliure ja podran omplir-se al 100% de l'aforament, però a Catalunya, de moment, seguiran només els 60.
Així ho han acordat el Ministeri de Sanitat i els governs de les comunitats autònomes al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. L'acord també inclou que els partits de l'ACB es puguin jugar amb el 80% d'aforament als pavellons. En els dos casos, el públic haurà d'estar, això sí, amb la mascareta posada i no es podrà ni menjar ni beure. Tot i que el Ministeri doni el vistiplau a omplir els estadis al complet, a Catalunya, el Procicat es manté prudent i aposta per complir aquesta mesura mica en mica i deixa l'aforament en el 60% de la capacitat. Això afectarà el partit de l'Espanyol-Real Madrid d'aquest diumenge, que només podran presenciar 23.500 aficionats pericos a l'RCD Stadium, i també afecta el partit Girona-Almeria de dilluns.
Vaja, acabarem amb Luis Enrique, que aquest matí ha de fer pública la seva convocatòria per la Final Four de la Lliga de les Nacions, que es juga a Itàlia la setmana vinent.
Les lesions compliquen l'estratègia de l'Asturià. Pel que fa a la davantera, no podrà comptar ni amb Morata ni amb Gerard Moreno, que estan els dos lesionats. També són baixes els valencians Gaià, Carlos Soler i Jordi Alba, amb qui tampoc comptarà de moment és amb Ansu Fati, malgrat que ja hagi jugat alguns minuts amb el Barça. El primer partit dels espanyols serà el proper dimecres a San Siro contra Itàlia, l'actual campiona d'Europa, i l'altra semifinal la disputaré amb Bèlgica i França.
El matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I com sempre, arribarem al punt de 8:45 amb música. Tal dia com avui de fa 61 anys, el 30 de setembre del 1960, es va estrenar la sèrie de dibuixos animats de Flintstones, Els Picapedra. Va durar 6 anys, després l'han repetit fins al límit de ratllar-la. La seva sintonia és un clàssic de Hoyt Curtain.
That's right, with the family down the street. Through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time. A dabba-doo time, we'll have a gay old time.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dijous, és 30 de setembre, el dia que ens acompanyaran en temps de tertúlia el Sergi de Maia, la Marta Lasalas i el Carles Fernández. Estarem molt pendents del que passi al Parlament de Catalunya a partir d'aquesta tarda, les discussions de passadissos que hi pugui haver aquest matí. Ja tenim moltes coses per analitzar, de fet, del que ha deixat el Parlament les darreres 24 hores i anirem en directe a partir de les 9 del matí. A tot això, en temps de tertúlia, avui entrevistarem el doctor Emilio Salgado. Ell és toxicòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquests dies hem parlat molt de si els joves beuen massa, de què beuen, de com ho beuen. Hem parlat del famós gas del riure, que sembla que comença a popularitzar-se a la nit barcelonina. Quines conseqüències té? I aquesta proposta d'Esquerra de legalitzar el consum de marihuana té sentit mèdicament? Avui en parlarem a partir de 9:45 del matí, en una conversa que estic convençut que serà molt interessant d'escoltar. Abans seguirem pendents, evidentment, d'aquesta vaga de maquinistes a Renfe. Ara hi entrarem perquè toca repassar l'actualitat. Avui és dijous i aquests són els titulars més importants del dia. Justament està en marxa aquesta primera de les jornades de vaga intermitent convocades a Renfe pel sindicat de maquinistes, el SEMAF. L'arrencada del dia ja ha sigut complicada. Rodalies amb trens que no han arribat a sortir perquè no tenien maquinista i d'altres que han acabat el seu recorregut abans d'hora. En aquest sentit, Renfe acusa alguns maquinistes d'incomplir els serveis mínims de la vaga, que són del 85%, en no presentar-se a treballar provocant alteracions puntuals. De la xarxa de Rodalies, la companyia està convençuda que és una acció deliberada i assegura que es pronunciarà amb tota la duresa possible contra la postura d'aquests treballadors. Si el sindicat ho vol, avui n'escoltarem la seva versió aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Avui que acabarà aquest debat de política general al Parlament, els grups hauran de posicionar-se sobre la taula de diàleg o la proposta de referèndum registrada per la CUP. Ahir els grups ja van replicar el discurs de Pere Aragonès, que va descartar un referèndum en aquesta legislatura. El PSC es va oferir a negociar els pressupostos, però abans el president hauria de canviar el rumb del govern. Ell, però, en marca un, aquest.
Hem de generar les condicions per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Ho hem de fer. Però treballem primer les condicions, la correlació de forces, i després ja vindrà les concrecions de calendari, etc.
El rei torna avui a Barcelona i ho fa per inaugurar el Saló Automobile Barcelona. L'acompanyarà Pedro Sánchez i serà també el conseller d'Empresa, Roger Torrent. Aquest Saló de l'Automòbil serà la primera gran cita firal a Barcelona després de la pandèmia. A l'última edició del 2019 hi van assistir 800.000 persones. I la llum marcarà avui un altre rècord, això ja va sent habitual, però atenció perquè aquests augments ja ens estan passant factura i no només en el rebut de la llum. L'IPC s'ha disparat i els costos per a les empreses són molt importants, també per l'encariment de les matèries primeres. Ho ha denunciat la Pimec.
Hi ha unes dificultats per poder garantir el funcionament de les cadenes de producció, els cicles d'aprovisionament amb proveïdors i també, com no, el subministrament de comandes amb clients i problemes de caire econòmic o financer, no? Perquè hi ha un ascens de costos, una davallada de marges i fins i tot unes pèrdues que s'estan produint i que ens afectaran a les nostres empreses.
I es disparen els divorcis a Catalunya. Han arribat als 4.351 de demanats al segon trimestre del 2021. En són, atenció, 48 al dia. La pandèmia havia congelat també els divorcis i les separacions, que tornen a mesura que la situació pandèmica millora. I el Barça perd el camp del Benfica per 3-0 i Koeman perd el crèdit poc que li quedava. El club el farà fora en breu. Per cert, que Barça i Espanyol critiquen que Catalunya mantingui l'aforament als estadis limitat al 60%, quan des d'ahir el Ministeri de Sanitat ja ha autoritzat el 100% de l'aforament. I tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. Comencem mirant el cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia, situació meteorològica que avui ens porta a parlar de més inestabilitat i que ens transformarà aquesta inestabilitat en ruixats que afectaran sobretot aquest matí punts aïllats de les comarques del nord de Tarragona i també comarques del litoral i perlitoral de Barcelona, sobretot al sud del riu Llobregat. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions afectaria també la resta de comarques de Barcelona i també bona part de les comarques de Girona, tret de l'Empordà, on aquí bufarà la tramuntana. També tindrem mestral al sud de Catalunya. En canvi, comarques de Lleida, comarques del Pirineu, un dia amb sol, amb la presència d'alguns núvols i amb temperatures màximes que avui es mouran arreu del país entre els 24 i els 29 graus aproximadament. De cara a demà tindrem encara alguns núvols a la costa, però més clarianes i amb temperatures més baixes.
Gràcies, Jordi. Un dijous que està sent complicat per moure's. Comencem per allò que s'estan trobant les persones que van amb cotxe o amb moto. Armand Maravalla, des del RAC, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de força congestió. Comencem per les rondes que van carregades en tots dos sentits. En sentit Trinitat, ara mateix tenim la ronda de dalt força, força carregada, amb aturades entre el Nus del Llobregat i Pedralbes. També hi ha retencions de l'altura de la Vall d'Hebron, per tant, molta congestió en pràcticament tot aquest tram de la ronda de dalt. També hi ha aturades a la Pota Nord, uns 2,5 km per entrar al Nus de la Trinitat, i també retencions habituals de la ronda litoral des del Besòs fins al Poble Nou. També hi ha retencions de la C58, en uns 3 quilòmetres en tots dos sentits a l'altura de Ripollet. Hi ha Barberà també, que la P7 porta uns 3-4 quilòmetres força carregats en tots dos sentits de la marxa, igual que hi ha retencions de Ripollet i a Montmeló en sentit nord i en sentit sud. També queden retencions d'aquesta hora per entrar a Barcelona pel Llobregat. Ara mateix són a la B23 des del Nus del Papiol fins a Esplugues, i a Palla i a la A2 entre Pallejà i Cornellà. Per tant, són 10-11 quilòmetres força carregats per entrar a la ciutat comtal. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. I matí també complicat a la xarxa de Rodalies per aquesta vaga convocada pels maquinistes de Renfe. Si heu d'utilitzar el servei de Rodalies, sapigueu que a aquesta hora hi ha alteracions en totes les línies en el compliment dels serveis mínims. La resta de la xarxa del transport públic funciona amb normalitat. Són 9:15. Mirem també què publica avui la premsa digital. La bona sort de Terrassa exaureix la loteria de Nadal justament el dia de l'erupció de la Palma i en un sol matí.
L'endemà de l'erupció del volcà de la Palma van exaurir tots els dècims del número 19.921, és a dir, el dia que va erupcionar el volcà, pel sorteig de Nadal. Una administració de València tenia una sèrie i la resta, 1.710 dècims, els tenia la bona sort de Terrassa. Els propietaris encara se'n fan creus, i així ho explica l'Anna Mira, Nació Digital.
I en aquest mateix portal s'apunta que milers de mòbils, ordinadors, tauletes i videoconsoles avui es quedaran sense connexió a internet per sempre.
El motiu és l'obsolescència programada, que consisteix, com el mateix nom indica, en programar la fi de la vida útil d'un producte des de que aquest surt de la fàbrica. En termes tècnics, avui vens el certificat d'autentificació necessari per connectar-se a internet. Això afecta les versions més antigues dels ordinadors amb servidor Apple, les versions més antigues també de Windows XP i els telèfons més antics d'iPhone i Android.
I 8 de les 10 millors startups espanyoles són catalanes, segons el rànquing de les millors empreses emergents publicat per LinkedIn aquest mateix mes.
Algunes de les startups catalanes que destaquen són Eurofoods, Wallbox, Freshly Cosmetics, Impress o Plátano Melón. Ho explica el Nacional.
Vinga, va, anem amb les notícies d'aquest matí. El president de la Generalitat descarta fer un referèndum d'autodeterminació abans que acabi la legislatura, com li demana la CUP. Pere Aragonès no accepta la proposta Cupaire, amb qui el president té un acord de legislatura i a qui vol, de fet, per aprovar els pressupostos. Aquest és Carles Riera, al debat de política general.
President, posi data al referèndum. No perdi el tren d'Escòcia. Posi-li data i que sigui abans del 2025. I d'ací aleshores... construïm i organitzem l'embat des del carrer i des de les institucions.
Riera abocava d'aquesta manera aquelles paraules de Carme Forcadell quan, sent encara presidenta de l'ANC, li va etzibar l'aleshores president Artur Mas, president posi les urnes. Però ni les formes amb què la CUP ha plantejat el referèndum abans del 2025 han convençut un aragonès que no el té en els seus objectius de legislatura. El president es defensa dient que l'acord d'investidura amb la CUP no fixava terminis.
Les discrepàncies entre la CUP i Esquerra no acaben aquí, també hi són amb la negociació dels pressupostos. Els anticapitalistes acusen Aragonès de no fer polítiques d'Esquerra quan aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat.
L'altre pols que manté Esquerra és amb Junts per Catalunya i les diferències entre socis de govern al voltant de l'estratègia independentista han tornat a fer-se evidents en la segona jornada del debat de política general.
Tant un com l'altre volen unitat estratègica, però no es posen d'acord en com aconseguir-la. Junts per Catalunya no ha pujat al carro d'apostar per la negociació que l'havia llançat Aragonès i, contràriament, ha atacat amb contundència Pedro Sánchez. Escoltem el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet.
Amb una mà conspiren, maniobren i aplaudeixen la detenció il·legal del president Puigdemont i amb l'altra venen l'aplau de la Generalitat, es passegen com a Pedro por su casa i fan veure que aposten pel diàleg. Es pot ser més sí.
El president ha replicat demanant-los mirada llarga i també generositat.
Amb que sí que han trobat el consens és en presentar una proposta de resolució de llei conjunta per trobar acords internacionals per un referèndum pactat.
De la seva banda, el PSC s'ofereix com a alternativa a la CUP perquè Aragonès hi pacti els pressupostos. Salvador Illa ha defensat la taula de diàleg, ha posat en valor que Aragonès hi aposti, però també li ha reclamat que convoqui ja una taula de partits a Catalunya per obrir un diàleg intern al país.
Segons Illa, els primers passos del president en la seva defensa del diàleg encara són insuficients. Per la seva banda, Aragonès ha contestat al líder dels socialistes criticant que no tinguin una alternativa clara pel que fa a la relació entre Catalunya i l'Estat.
Què ho faria vostè ahir?
Des d'aquest faristol, més del mateix. Reincidir, essencialment, en el mateix esquema dels darrers anys. És veritat, amb alguns canvis, molt, molt tímids, menors. Que jo valoro, he de dir que valoro, però que són molt insuficients.
Sobre una de les principals qüestions que la història política del darrer segle ha marcat a Catalunya, que és la relació entre Catalunya i l'Estat, han de tenir una proposta. Si no la tenen, és que no són alternativa. Jo vull saber la seva proposta. Crec que la ciutadania de Catalunya vol saber la seva proposta. Confrontem-les, que pugui haver-hi un debat i que la ciutadania decideixi.
Els qui mantenen la seva pressió perquè Esquerra trenqui el govern amb Junts són els comuns. Donen el govern per acabat per la falta d'entesa entre els socis i consideren que la situació no s'aguanta per enlloc.
Teníem la sensació que aquesta pel·lícula ja l'havíem vist. Vostè va vindre ací, va fer un seguit de propostes. N'hi ha una part, i vull remarcar, una part de la partitura que pot estar bé, però és que després aquesta partitura l'ha d'interpretar una orquestra, que és el seu govern. I aquest govern, aquesta orquestra, no pot sonar més desafinada.
I PP i Ciutadans han atacat el govern perquè consideren que promou un nacionalisme excloent que porta a la ruïna econòmica.
Els populars han acusat el president de mentir amb les dades que aporta, mentre que els taronges consideren que el projecte d'Aragonès ja està esgotat. Són Alejandro Fernández i Carlos Carrizosa.
Señor Aragonés, con su método de cálculo, usted mide 1,90 y yo 2,05 y somos el escolta y el alero titulares de la selección española de baloncesto. ¿Verdad que eso no se lo traga ni el Tato? Pues pasa exactamente lo mismo con los datos que usted hoy ha ofrecido a la sociedad catalana.
Este gobierno quiere transformarlo absolutamente todo, pero hasta ahora solo ha dado muestras de estar igual de dividido y quemado que el anterior. Ustedes en solo 4 meses ya están en guerra, como antes de las elecciones. Y eso es porque su proyecto está agotado.
Felip VI inaugura avui el Saló Automobile Barcelona al costat de Pedro Sánchez. Serà aquest migdia en un acte on també hi haurà representat el govern català. No hi assistirà Pere Aragonès, però sí que ho farà el conseller d'Empresa Roger Torrent. La visita del monarca coincideix amb la vigília del 4è aniversari de l'1 d'octubre.
I Òmnium Cultural ha convocat una manifestació contra la visita del rei Felip VI. L'entitat sobiranista fa una crida a sortir al carrer sota el lema Catalunya no té rei. El Saló de l'Automòbil torna a Barcelona per primera vegada des del 2019 i serà el primer gran esdeveniment firal a la ciutat des de la pandèmia. A l'última edició hi van anar 800.000 persones.
També avui la llum tornarà a fer rècord històric rondant els 200 euros al megawatt hora i passant, de fet, aquest llindar entre les 9 i les 10 del vespre. És el moment més car del dia, un encariment que ja es trasllada a tot el que comprem. Aquest setembre l'IPC ha pujat un 4% i globalment la inflació se situa en els nivells més alts dels últims 13 anys. És conseqüència directa de l'encariment global de les matèries primeres, que han doblat el seu preu respecte a l'abril del 2020, i també d'aquest encariment meteòric de l'electricitat, del carbó i del petroli.
Aquesta pujada ha costat 200 milions d'euros diaris a les pimes catalanes. Les petites i mitjanes empreses han de fer front a aquest encariment, conseqüència de l'impacte que la pandèmia està tenint en l'economia. Ho recull un informe de la Pimec.
Segons les dades d'aquest informe, més del 94% de les empreses catalanes han patit un augment significatiu dels preus d'aprovisionament de matèries primeres des que ha començat aquest any.
La patronal explica que moltes empreses no han pogut traslladar aquest increment dels costos als seus clients perquè tenen contractes a llarg termini i estan interioritzant l'encariment amb una reducció dels marges de benefici. Els mercats auguren que aquesta situació va per llarg. El president de Pimec, Antoni Cañete, demana impulsar la localització de la producció de matèries primeres prop o dins de la Unió Europea per evitar casos com els dels semiconductors al sector de l'automòbil.
Per nosaltres és molt important aquest impuls amb polítiques que puguin permetre doncs, aquest canvi de proveïdor que d'alguna forma tingui que tindre moltes de les nostres empreses. També s'ha d'elaborar un pla. Nosaltres demanem un pla d'accions perquè és absolutament necessari tindre aquest pla d'accions, molt ben pautat. No? I també una de les qüestions que demanem, perquè és una oportunitat, és destinar recursos del Next Generation de la Unió Europea.
El volcà Cumbre Vieja es va obrint pas cap al mar. La lava ja ha creat una enorme delta de més de 500 metres d'ample i ha fet canviar el color del mar. Ja fa més d'una setmana que l'illa canària de La Palma fa front a aquesta erupció que està fent canviar per complet, de fet, la seva imatge. Ara el perill es concentra en aquesta façana marítima, on la lava, en entrar en contacte amb l'aigua al mar, crea grans columnes de fum de vapor d'aigua que conté també àcid clorhídric.
Segons els experts, aquesta combinació pot produir irritació o inflamació a les vies respiratòries. De moment, no hi ha núvol tòxic i la qualitat de l'aire és bona, però el Cabildo ha demanat a la població que s'allunyin com a mínim 3 quilòmetres i mig. Pel que fa al dany que pot estar causant en la vida marina, a curt termini els experts assenyalen que el dany a l'ecosistema marí no té precedents, però expliquen que va sorgir un ecosistema molt més ric. Això, de fet, ja va passar a l'illa del Hierro, el precedent més recent del contacte de lava volcànica amb el mar.
I ha mort el periodista Antonio Gasset, la mítica cara del programa Dies de Cine de Televisió Espanyola, que va morir ahir als 75 anys. Qui pugui que recuperi a les xarxes algunes de les seves presentacions al programa, que són memorables.
Gasset va rebre un premi de l'Acadèmia de Televisió al millor programa pel format de cinema l'any 2002. El periodista també va participar en pel·lícules com El Arrebato, als anys 70 i 80, i va dirigir curts com Los hábitos del incendiario.
I es disparen les demandes de divorcis i separacions després de la pandèmia. A Catalunya han augmentat un 58,6% durant el segon trimestre del 2021.
En total es van registrar 4.351 demandes, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Al conjunt de l'Estat, les peticions de divorcis i separacions augmenten un 62,2%. Canàries és la regió amb el major nombre de ruptures matrimonials.
I presó sense fiança per als 4 detinguts per l'agressió sexual a una menor amb discapacitat a Rosselló, aquest cap de setmana.
Els 4 investigats han passat a disposició judicial aquest dimecres, tot i que s'han acollit el dret a no declarar. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual i l'agressió ha provocat una forta indignació entre els veïns.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En els esports continua el malson del Barça a la Lliga de Campions. Koeman té les hores comptades al capdavant de l'equip després de perdre ahir per golejada, aquesta vegada, Xavi, contra el Benfica.
Sí, l'equip de Ronald Koeman ahir va tornar a fer una alineació conservadora amb 5 defenses d'entrada. Va encaixar un altre 3-0. Només començar el partit, al minut 3, Darwin Núñez obria el marcador pel Benfica i deixava amb un pam de nas als blaugranes que ja no van aixecar cap en tot el partit. Al 69, Rafa Silva feia el 2-0 i a 10 minuts pel final Darwin Núñez tornava a marcar de penal per posar el 3-0 final. Amb aquest resultat, el Barça ara mateix és últim a la classificació del grup E amb 0 punts i cap gol a favor, i es veuen obligats a fer un bon paper en els propers partits si volen passar de ronda. El partit aquest cop sí sentencia Ronald Koeman, ell mateix n'assumia les culpes al final de l'enfrontament.
Bueno, al final el culpable és el entrenador, però jo crec que durant moltes fases de partit el planteamiento ha sido muy bien, porque fuimos superiores a ellos. Y claro, a partir de 2-0 entiendo que tuvimos más problemas, pero yo creo que hemos tenido las oportunidades para marcar dos goles en el partido.
En l'altre partit del grup A, un Bayern imparable va golejar 5-0 al Dinamo de Kiev i és líder en solitari. Pel que fa a la resta de partits disputats aquesta nit, Atalanta 1, Youngboys 0, Zenit 4, Malmo 4, Malmo 0, Wolfsburg 1, Sevilla 1, Salzburg 2, Lilla 1, Juventus 1, Chelsea 0 i Manchester United 2, Villarreal 1.
Ahir el Barça femení va jugar justament contra el Villarreal a la quarta jornada de la Lliga Iberdrola. Les blaugranes mantenen la bona ratxa i les golejades.
Nova golejada, com deies, del Barça, que va signar un 8-0 davant un pobre Villarreal, que aquest any s'estrenava en la competició i que ja acumula dues derrotes. Els gols van venir de la mà de Putellas, Martini i Oxoala, les tres marcant un doblet, i de Marta Torrejón i Aitana Bonmatí. Les blaugranes segueixen sense encaixar cap gol i van líders a la classificació, seguides de l'Atlètic de Madrid, que també té el màxim de punts possibles, 12, després de guanyar ahir contra l'Alavés per 3-2. Precisament és l'Alavés l'equip que dissabte visitarà Johan Cruyff per enfrontar-se al Barça.
I aquest cap de setmana els estadis de futbol a l'aire lliure ja podran omplir-se al 100% de l'aforament segons Sanitat, però a Catalunya de moment seguiran al 60%.
Així ho han acordat el Ministeri de Sanitat i els governs de la comunitat autònoma. L'acord també inclou que els partits de l'ACB es puguin jugar amb el 80% d'aforament als pavellons. En els dos casos el públic haurà d'estar, això sí, amb la mascareta posada i no es podrà ni menjar ni beure. Tot i que el Ministeri doni el vistiplau a omplir els estadis al complet, a Catalunya el Procicat es manté prudent i aposta per complir aquesta mesura mica en mica i deixa l'aforament en el 60% de la capacitat. Això afectarà el partit Espanyol-Real Madrid d'aquest diumenge, que només podran presenciar 23.500 aficionats pericos a l'RCD Stadium, i també afecta el partit Girona-Almeria de dilluns.
I encara un temps per l'embol, el Barça pateix la primera derrota a Europa davant del Veszprém d'Hongria.
En un partit molt igualat fins al final, els de Carlos Ortega no van poder completar la remuntada. Amb 29-28 al marcador final, el Barça va perdre ahir el seu primer partit a la Champions. El porter del Veszprém, Corrales, ha estat el protagonista del partit en no donar cap oportunitat als blaugranes per superar els hongaresos. El proper partit del Barça a Europa serà el 14 d'octubre contra el Dinamo al Palau Blaugrana.
Gràcies, Xavi. Són 3:15 de nou. Farem ara una pausa per la publicitat. En tornar haurem el temps de tertúlia amb Sergi de Maia, amb Marta Les Sales i amb Carles Fernández. Intentarem escoltar la versió del sindicat de maquinistes CEMAF per entendre què està passant a Renfe. És veritat, com assegura la companyia, que alguns d'ells no s'han presentat a treballar avui per als serveis mínims decretats? A veure quina és la seva resposta. D'aquí uns minuts aquí, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
D'aquí a 5 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. De seguida obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Abans us estem explicant, des que hem començat el programa, que avui era la primera, o és, de fet, la primera jornada de vaga convocada, de diversos dies de vaga que hi ha convocades a Renfe per part del sindicat de maquinistes. Aquest matí hi ha hagut alguns problemes, trens que no han arribat a sortir, alguns trens que han acabat el seu recorregut abans d'hora, i, per tant, hi havia aquestes alteracions respecte dels serveis mínims tal com estaven previstos, uns serveis mínims degradats d'un 85% del servei. El problema és que, com us deia, alguns d'aquests trens, per exemple, no han arribat a sortir. El posicionament de Renfe ha estat explicar que directament alguns maquinistes avui no s'han presentat a treballar, malgrat ho havien de fer en aquests serveis mínims, i a més la companyia ha avisat que prendrà mesures. En aquests moments podem parlar en directe amb Diego Martín, que és portaveu del sindicat SEMAF. Senyor Martín, buenos días.
Buenos días.
Dice Renfe, asegura Renfe, la compañía, que esta mañana no se han cumplido los servicios mínimos tal y como estaba previsto y que no hay normalidad porque directamente algunos conductores no se han presentado a trabajar. ¿A usted le consta que esto es así?
Bueno, la información que tenemos nosotros es que todos los compañeros que se les había notificado y que estaban en disposición de la carta de servicios mínimos se han presentado a trabajar. Lo que ha ocurrido es un caos nuevamente de la gestión de Renfe con estos servicios mínimos. Uh-huh. Y no se han entregado todos los servicios mínimos que se tenían que haber entregado para cumplir la resolución de la Generalitat. Entonces, lógicamente, todo el mundo que tenía servicios mínimos se ha presentado a trabajar y todo el mundo que no tenía servicios mínimos pues ha ejercido el derecho a huelga.
Entonces, ¿qué ha pasado según ustedes esta mañana? ¿Por qué hay trenes que no han llegado a salir o por qué hay trenes que han terminado su recorrido antes de lo previsto?
Pues probablemente sean servicios mínimos que no se han llegado a entregar. Uh-huh. Y por eso no haya habido personal en esas instalaciones para sacar el servicio.
Es decir,
ya le digo que a todo el personal que se ha notificado los servicios mínimos está literalmente ejerciendo esos servicios mínimos y todo el que no está ejerciendo su derecho a huelga.
Es decir, lo que usted está explicando es que sería la compañía quien no habría entregado todas las comunicaciones necesarias a todas las personas que tenían que cumplir con esos servicios mínimos.
Efectivamente.
La convocatoria de huelga ha empezado hoy, se mantiene hasta el día 12. ¿Cree que hay algún margen de llegar a algún acuerdo entre hoy y el día 12 de octubre para que la huelga se levante?
Pues mire, a día de hoy, los únicos dos contactos que hemos recibido por parte de la dirección del grupo han sido es para presentarnos la propuesta de servicios mínimos que iban a enviar a la Generalitat y al Ministerio. Y no hemos tenido ningún otro contacto, no ha habido ninguna voluntad negociadora por parte de la dirección de Renfe, con lo cual entendemos que la propia dirección es la que no tiene voluntad para llegar a ningún tipo de negociación ni a ningún tipo de acuerdo. Además de que, lógicamente, la resolución de servicios mínimos ha salido lo más tarde que ha podido, entonces no entendemos muy bien la situación que está defendiendo el grupo Renfe. Vamos.
Para quien nos esté escuchando y no lo tenga claro, ¿por qué han ido ustedes a la huelga estos días?
Pues mira, lo que demandamos es el restablecimiento de todos los servicios que había con anterioridad a la pandemia. Uh-huh. No entendemos por qué el grupo Renfe ha decidido que no se restablecen todos, pese a que los indicadores de movilidad, y movilidad que ya existe, es incluso mayor en algunos puntos que en el 2019, antes de la pandemia, y no entendemos por qué esos servicios no se recuperan. Para ello, además, hay que acometer una serie de modificaciones y una serie de adaptación al plan de recursos, a los procesos internos y a los procesos de personal, puesto que en algunos puntos ya es claro que no se va a poder retornar al 100% de los servicios que había con anterior a la pandemia. Entonces, eso junto con las noticias que tuvimos de la modificación del acuerdo que se había cerrado en el año 2007 respecto a las transferencias de la Generalitat, pues lógicamente han generado un caldo de cultivo que ha desembocado en estas movilizaciones.
Señor Martín, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí al Matí a Radio Estel.
Vale, muchas gracias.
Un plaer. Diego Martín, que es el portaveu de...